Què tal? Bona tarda, passa un minut de les 4, són a la sintonia de Ràdio Maricel i això és el temps de descompte d'aquest dilluns 29 d'octubre de 2018. Com tots els dilluns, disposats ja a fer crònica del que ha succeït esportivament parlant al llarg d'aquest darrer cap de setmana, amb pluja, amb fred, amb vent, en fi, amb gairebé tots els fenòmens meteorològics. Hem de fer crònica d'entrada de la jornada futbolística, la número 9, a tercera catalana, de la victòria dels Sitges 0-2 a la Pobla de Claramunt, amb doblet de Javi Aroca. Un Javi Aroca que, per cert, no va ser titular, va sortir des de la banqueta a la segona part i va ser l'autor, com dèiem, d'aquests dos gols que li van donar tres punts molt interessants al conjunt de Víctor Doñate, tot just abans del que ha de ser el doble repte, el repte de dijous 1 de novembre a 11:45 del matí, aquí a Aiguadols, amb el partit pendent amb l'Òdena. I el repte número 2 serà diumenge, dia 4, també a Aiguadols, a partir de les 7 de la tarda, davant el Moja. En una jornada, la número 9, en què cap dels de dalt ha fallat. Ens ha deixat aquesta novena jornada amb les victòries tant del Cubelles com de l'Olivella i de l'Òdena, com dèiem, el proper rival dels Sitges aquest dijous al municipal d'Aiguadols. Mentre que el grup 10, el Sitges Ourense, va sortir derrotat de la seva visita amb el camp del Gornal. Derrota 3-0 per als homes de Xavi Hereu. En bàsquet, cinquena jornada a la Copa Catalunya, hem de parlar malauradament de la derrota del bàsquet Sitges, que va perdre de només 2 punts, 85-83, a la pista del Club Bàsquet Castellà. A la primera catalana d'hoquei patins, victòria del Club Patí Subur Sitges a Andorra, 4-5, és el quart triomf fora de casa, on de moment ho han guanyat tot els homes de Carles Busquet. En el nostre apartat de poliesportiu, en Marc Figueres ens farà 5 cèntims del paper dels regatistes del Club Nàutic Sitges que en aquest cap de setmana han participat en una regata amb la Palamós. I d'aquí uns moments, Isidre Gómez ens acostarà tots els resultats dels equips de la Blanca Subur en matèria de futbol base. Comencem.
Zero 12, la Generalitat al teu costat. Si tenim un animal de companyia, n'hem de conèixer els deures i normatives. Abans de tenir un animal, cal pensar-s'ho bé. Són éssers vius que necessiten dedicació i estima. L'abandonament d'un animal està prohibit i es considera una infracció greu o molt greu. És obligatori identificar-los amb un microxip que han d'implantar els veterinaris i censar-los a l'Ajuntament del municipi on viuen. Catalunya és un país avançat en la protecció dels animals. Evitar que es perdin i que els abandonin ens beneficia a tots. Recorda, xipa'l i censa'l. Informa-te'n a gencat.cat o trucant al 012. 012, la Generalitat al teu costat.
Amigues i amics, sóc en Josep Vedell. Si voleu escoltar una selecció personal del millor jazz de tots els temps, us convido cada dimecres de 8 a 9 del vespre i els diumenges de 9 a 10 del matí a Jazz Sense Paraules. Estic segur que compartirem la música que ens agrada. Recordeu, dimecres i diumenges a Ràdio Maricel, Jazz Sense Paraules.
Ràdio Maricel, al 107.8 de la freqüència modulada.
Mateix les 4 i 5 minuts de la tarda, comencem ja a fer crònica d'aquest cap de setmana esportiu i, com tots els dilluns, comencem ja a repassar tots els resultats en matèria de futbol base que ens ha deixat aquest cap de setmana amb els equips de la Blanca. Hem de començar recordant que en partit de la setena jornada amb la preferent juvenil, el juvenil A ha de perdre 2-0 en la seva visita amb el camp del centre d'esports L'Hospitalet. Aquesta i d'altres resultats, evidentment, ens els comenta com cada setmana l'Isidre Gómez. Isidre, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Bé, doncs comencem precisament per aquí, per aquesta derrota del juvenil A, que en la seva visita al camp de l'Hospi va acabar perdent per 2-0. És tot just la tercera derrota de la temporada. La Blanca que, bé, no va poder treure res positiu de la seva visita al camp de l'Hospi, com dèiem.
Ell vam fer un Madrid. Vam sortir malament la primera part, ens van marcar un gol i després de la segona part vam intentar-ho, però no vam ser a temps. L'últim minut ens va marcar el segon, però bueno, vam ser culpables nosaltres per no jugar bé la primera part.
Doncs mala primera part per als homes de Josep Pasqual, reacció, com diu l'Isidre, una mica tardana, i en qualsevol cas ens queda aquesta derrota en 2-0 que fa que la Blanca ara mateix ocupi el setè lloc de la classificació. S'ha quedat una mica clavat amb aquests 10 punts i veiem que la Floresta comença a destacar-se en aquest grup primer de preferent, suma 19 punts. Després ja tenim a 5 equips com el Nàstic de Manresa, el Reus i el Sant Ildefons, que sumen 14 punts.
Els de la Floresta van a tiro fet, ja.
Sí, sí, han sortit disparats i, com dèiem, comencen ja a tenir un coixí interessant respecte als seus perseguidors. Proper partit per a la Blanca, recordem que serà diumenge que ve aquí al Nou Pins Vents, tindrà com a rival el Cambrils Unió. Passem a repassar la resta de resultats, Isidre.
Seguirem per la resta. Mira, tenim una bona victòria del juvenil B, que es va imposar el líder per 3-2. Després el cadet es va tenir que suspendre per la pluja. El cadet va treure un bon empat al camp del Sant Cugat Sesgarrigues, 2-2. Em sento jo mateix. No sé si...
T'escoltem perfectament.
Sí? Vinga. L'infantil A va guanyar 0-2 al camp de l'Òdena. L'infantil B va perdre a Pinsbens 1-2 contra el Cubelles i finalment el C pues, no va poder jugar també per causa de la pluja. En categoria L20, l'L20 va perdre 2-1 al camp del Sant Ildefons. L'L20 B va guanyar a Pinsbens 6-2 al Sant Mauro. El C va guanyar 10-2 al Sitges. El D va empatar 6-6 al camp dels Subirats i finalment l'E va perdre 7-3 al camp del Basolèrdola. En categoria Benjamí, el Benjamí A va guanyar 5-1 a Pinsbens al Terlenca. El Benjamí B va perdre 10-1 al camp del Ribes. El C va perdre a Pinsbens 0-4 contra els Sitges i finalment el D no va poder jugar també per causa de la pluja. Total, aquesta setmana ens hem quedat amb bastants partits menys, tenim 5 victòries, 2 empats i 6 derrotes, o sigui que la cosa està equilibrada.
Justeta, justeta, com es diu en aquests
justeta,
casos. Tot recordant, Isidre, el que ja ens avançaves la setmana passada, i és que en aquest dijous tenim presentació al Nou Pins Vents dels equips de la Blanca, oi?
Serà finalment a les 11, us esperem a tothom. Que pugui assistir-hi i esperem que el temps ho respecti.
Sí, ara anava a dir que faci bon temps perquè si no, si ens ho ha d'esgarrar, portem
sí,
una...
No, generalment les presentacions de Pinsbens sempre... El vent, el fred... Sempre ens surt alguna coseta.
Estem en plena tardor.
Avui mirar que sembla ser que el dijous farà sol.
Vaja.
Fresquet però sol.
Doncs vinga, dijous 1 de novembre, presentació dels equips de la Blanca Sur per aquesta temporada 2018-2019. Començarà l'acte, com ens recordava l'Isidre, a partir de les 11 del matí. Que vagi molt bé, senyor, gràcies.
Gràcies, ens veiem, adeu.
Un matí de dijous per als amants del futbol, prou distret. A les 11, com dèiem, aquest acte de presentació dels equips de la Blanca en el Nou Pinsbens, i mitja horeta més tard, qui vulgui anar cap a Aiguadols, doncs tenim aquest superinteressant Sitges-Òdena, del que en parlarem d'aquí uns moments. Seguim repassant més resultats. Parlem ara de futbol femení, perquè hem tingut derbi de futbol femení a la segona divisió amb el Sitges Sobrense, que va perdre ahir la tarda per 2-1 davant el club de futbol Vilanova, malgrat el gol matiner de les sitgetanes, que arribava al minut 3, un gol que va anotar Júlia Pérez. El Vilanova va capgirar el 0-1 amb gols de Laura Escofet al 26 i de Míriam Caballero al 53. És tot just la primera derrota de les sitgetanes. Ara mateix ocupen l'11è lloc de la classificació. Tenen el partit pendent, recordem, de la primera jornada amb el base Olèrdola, partit que jugarà també el dijous, dia 1 de novembre, però a les 5 de la tarda. Per tant, tenim aquest Sitges-Sobrense base Olèrdola de futbol femení. Tornem a recordar, dijous, dia 1 de novembre, partint de les 5 a Aiguadols. I no ha estat un bon cap de setmana per les noies del Sitges-Sobrense en categories inferiors, perquè l'equip cadet va perdre 7-3 en la seva visita amb el camp del Molins de Rei, i l'infantil de segona divisió, que va rebre un sever correctiu, 0-17, partit que es va jugar dissabte al matí a Aiguadols. Sí que s'enfrontaven al líder, al Levante Les Planes, però aquest 0-17, que com dèiem, és un correctiu prou important per les més petites del Sitges-Sobrense. Quatre i 12, 3 minuts i arribarem a un quart de 5 de la tarda. Parlem també de rugby, perquè el primer equip del Rugby Club Sitges, recordem, tenia una jornada de descans aquest cap de setmana. En canvi, el sènior B sí que va disputar amb el seu partit i el va guanyar 14-74 amb el camp de la noia en Rugby Club. Derrota, en canvi, de l'equip femení, que tenia un partit prou complicat al camp del Tarragona. Les noies del femení van perdre per 7-5. Bona victòria, això sí, del sub-14, que va guanyar 5-41 en la seva visita al camp del Rugby Club Badalona. Atenció, aquest sub-14 que ha començat com un tiro, com es diu en aquests casos, al campionat. 4 partits, 4 victòries. L'última, com dèiem, 5-41 davant el Badalona. També parlem de victòries, per exemple, de l'equip sub-18, que es va imposar 0-53 al Gòtics. Victòria del sub-16, que es va desfer de l'Hospitalet per 75-0, i el sub-16B, l'infantil B, que va perdre 0-103 davant el Castelldefels. Quatre i gairebé 14 minuts de la tarda. Com els dèiem fa uns instants, aquest cap de setmana hi va haver regata a Palamós, i en ella hi varen participar en regatistes del Club Nàutic Sitges. Ens en fa 5 cèntims en Marc Figueres. Marc, bona tarda.
Bona tarda.
No ha estat aquest el millor cap de setmana, meteorològicament parlant.
Un cap de setmana
molt... Ho escoltaran
molt
en paraules de Xavi Tous,
l'entrenador del Club Nàutic Sitges,
que els regatistes ho van passar malament.
Van patir, però bueno, van fer una bona actuació. El passat dissabte i el passat diumenge va tenir lloc el Trofeu Vila de Palamós, una regata que comptava per la Copa Catalana. Com tots sabeu, aquest cap de setmana va ser de condicions climatològiques no gaire favorables, però malgrat això, tots els participants van haver de desenvolupar-se la cursa i van haver de donar el millor de si. A Palamós, el passat dissabte i diumenge, es van reunir més de 130 regatistes, dels quals 50 participaven en la categoria Láser 4.7, que és on tenim participació sitgetana. Els nois d'en Xavi Tous participaven amb 4 regatistes del Club Nàutic Sitges. I com funciona exactament les regates? Perquè no és un esport dels més coguts, i us expliquem una miqueta com funcionen les regates.
Anem a fer pedagogia, eh?
Pedagogia. La regata que va tenir lloc el passat diumenge a Palamós funcionava amb 3 mànigues dissabte i 3 mànigues diumenge, és a dir, 3 petites curses dissabte i 3 petites curses diumenge. Cada màniga, el que feia millor posició, acumulava menys punts. Total, que quan juntàvem i sumàvem totes les mànigues, el qui tenia menys punts acumulats, doncs era el qui guanyava la regata. Com menys punts tenies, millor, volia dir. Per donar-se a terme aquesta regata, havia un imperatiu categòric, és una norma que els jutges posen, que en cada màniga, és a dir, en cada volta, s'han de dur a terme uns rums concrets, sí o sí, bufi el vent des d'on bufi. En cada màniga s'havia de fer una cenyida, un rum d'empopada, continuar amb una cenyida, fer un través, una empopada i un llarg. I bufés el vent des d'on bufés, doncs es col·locaven les boies de la manera pertinent perquè els regatistes doncs, duessin a terme la carrera, duent a terme aquests rums específics. La cursa va començar el dissabte, aquesta regata, i com tots sabeu, a tot Catalunya, vent, pluja, molt, molt vent i molt de fred. Però les tres regates, les tres mànigues es van desenvolupar, és a dir, els corredors van haver de patir, van haver de fer-ho bé, i del Club Nàutic Sitges, doncs, en Joan Alec Riba, que és l'actual campió d'Espanya de patir, va ser l'únic que va poder resistir a les temperatures adverses i a la climatologia adversa, i va poder completar les tres mànigues, que no va ser gens fàcil, perquè altres corredors i altres regatistes tenien les capacitats per acabar, però per algunes avaries que van tenir amb el barco, ja que el vent era fortíssim, era vent de 30 nusos. És dir...
Com es diu en aquests casos, van haver de lluitar contra els elements.
Sí, sí,
en aquest cas, 30 nusos. Elements naturals, però prou importants com per patir i molt.
Sí, sí, força 7, que són 30 nusos aproximadament, i alguns regatistes, doncs, podien manejar el barco bé, podien fer anar el barco per on volien, però van trencar algunes parts del barco, altres en l'intent per dirigir el barco cap a la direcció que volien van patir alguna petita lesió i alguns no van poder completar les tres mànigues. En Joan Alec Riba va poder completar les tres i diumenge què va passar? Doncs per més inri, el diumenge encara feia més fred, feia més pluja, la veritat és que el vent va baixar una miqueta, però per les diferents doncs, circumstàncies de la regata, a l'acabar la primera màniga, en total n'havien acumulat 4, que són les mínimes perquè la carrera pugui comptar, doncs el vent no parava de rolar, és a dir, constantment canviava el vent, la direcció del vent canviava, i per tant, com havíem dit, que hi ha un imperatiu categòric que fes el vent des d'on bufés, doncs s'han de fer els rums anteriors, els rums que els àrbits dictaven. Llavors havien de canviar constantment la direcció de les boies, fins que van arribar a la conclusió que pel vent que feia, per l'aigua que havia, per la climatologia en si que havia, doncs era millor ficar el punt i final perquè els corredors que estaven esperant el canvi de boies per poder dur a terme les següents mànigues estaven calats de fred, eren, en general, era unes circumstàncies
una mica caòtic tot plegat.
Llavors es van fer les quatre mànigues, que eren les mínimes perquè pugui comptar la regata, i es va ficar el punt i final a la regata, i bueno, cadascú se'n va anar cap a casa, però amb una experiència de gladiadors.
Experiència perquè... dura, que són d'aquelles que diuen que un aprèn i força, però bé, en qualsevol cas, es hagués agraït o hagués estat millor unes condicions molt més favorables per no patir tant. Escoltem les paraules de l'entrenador, d'en Xavi Tous, sí. Que bé, ell mateix ho explica, fa una crònica de com va anar amb aquesta dura jornada a Palamós.
Acabem de carregar tots els vaixells aquí a Palamós. Aquesta és la segona regata pels regatistes del Club Nàutic de Sitges, que qui més porta 9 mesos entrenant, o sigui, és un equip molt jove. I bueno, al final hem pogut assistir quatre regatistes aquí, i el Leo Andreoli estava malalt, i han estat el Joan Àlex Riba, la Ona Pasqual, la Marta Figueres i el Nil Mercader. I bueno, ha sigut una regata que ens ha curtit en molts sentits, no? Primer doncs, hem hagut de carregar i preparar un remolc amb 5 vaixells i una llanxa, qual ja ha estat una experiència, i bueno, hem arribat i ens ha visitat l'hivern. No ha parat de ploure en tot el cap de setmana, fins al diumenge per la tarda, quan ja acabem de carregar. Ha fet molt fred i especialment el dissabte vam tenir vents molt forts, que bueno... Ens van suposar una sèrie d'imprevistos, no? La Ona, per exemple, es va donar un cop a les costelles, es va fer mal, la Marta se li va trencar una cinxa i alguna prova vam poder acabar. Llavors, el diumenge sí que hem tingut una mica menys de vent, un fred horrorós de nou, sí que... Bueno, ens hem hagut d'adaptar, no? De dissabte a diumenge teníem tots els neoprens molls, estàvem a l'apartament, llavors bueno, suposa també tota una logística, no? Estàs inversos en un apartament amb uns neoprens que no fan la millor de les olors, doncs per secar-los, com col·locar-los, sobretot les sabates, carregar i descarregar quan encara no ens hem canviat, quan està plovent. I bé, bueno, el dissabte vam realitzar tres proves amb molt vent, gairebé no vam poder acabar gaires, i el diumenge hem fet una prova on tots hem pogut acabar i hem pogut fer tot el recorregut, no? Hi ha unes condicions una mica més tranquil·les. I bueno, el balanç és super positiu, acumulem experiència ja sent una segona regata i estic segur que això ens donarà una mica de rodatge i sobretot ens permetrà tenir les rutines una mica més controlades a cada al Campionat d'Espanya, a on marxem dimecres, al Real Club de Regata Santiago de la Ribera, a Múrcia, on celebrarem el campionat durant 4 dies, i sobretot aquesta calma, no? De tenir les rutines controlades i això ens permetrà començar el campionat i fer les regates amb una tranquil·litat mental, no? Perquè algo que sí tenim molt clar aquí és que no hem sigut capaços de rendir igual que entrenem, però per la falta de costum, no? Tantes novetats, condicions, molts vaixells, molta logística. Així que, bueno, jo com a entrenador supercontent, molt motivat i ja desitjant que arribin les següents regates per seguir creixent, sobretot veient l'entusiasme de tot l'equip.
Bé, doncs això és el que explicava i comentava molt detalladament Xavi Tous, el tècnic de l'equip de regates, d'aquests joves regatistes del Club Nàutic Sitges que va venir a afrontar aquesta dura regata, ja no per la regata en si, sinó perquè evidentment les condicions climatològiques, com els explicàvem, no van ser les més idònies. Aquí es va juntar tot, com dèiem, Marc.
Sí, va ser un cúmul d'adversitats.
La novetat, que hi havia moltes embarcacions, el vent, el fred...
Principi de temporada, és a dir...
Principi de temporada, la cosa encara està allò en rodatge, però bé, experiència positiva, com escoltaven, segons Xavi Tous, per això, perquè serveixi d'aprenentatge.
Un any de transició pel conjunt del Club Nàutic Sitges, perquè molts dels corredors que composen l'equip l'any passat competien en la modalitat de patí i aquest any han fet el salt al làser, que és un barco de timó, i bueno, és un any de transició, és principi de temporada i de tot s'aprèn, com ha dit ell.
És més gran el vaixell també?
És un vaixell diferent, de mides diferents, sí. I que funciona totalment diferent, perquè el patí, com bé ho diu el nom, patí català, és un barco molt d'aquí, un barco amb unes característiques molt específiques, i sempre que es canvia en tots els esports de modalitat, de categoria i sobretot d'embarcació, com bueno, és aquest
aquell,
cas.
És com aquell que es canvia de cotxe, evidentment,
sí,
necessita
sí.
Un procés allò de mínim d'adaptació per fer-se amb els...
Com a la MotoGP, que es passa de diferents categories, doncs encara diferent, perquè es passa no d'un barc a un altre, sinó d'una embarcació sense timó a una embarcació amb timó. És a dir, és un canvi gran que necessita el seu temps per a l'adaptació natural.
Molt bé. Deixem la vela, passem a d'altres qüestions, perquè l'equip de triatló de la natació Sitges va estar a la gala de Mundo Deportivo.
Això mateix, com vam comentar la setmana passada, la temporada de triatló va acabar i quan acaba la temporada, doncs les 2-3 setmanes d'impàs que hi han són bones per, diguéssim, recollir els premis que hi han hagut, si s'ha fet
per recollir els fruits, com
això,
es diu,
eh? Recollir els fruits de la temporada, i això és el que va fer el Club Natació Sitges, la secció de triatló, que el passat divendres 26 d'octubre va anar a l'hotel Juan Carlos I, on Mundo Deportivo organitzava una gala on donaven els trofeus, aquelles diguéssim, aquells equips que pujaven de categoria, no només en triatló, sinó en bàsquet, vòlei, futbol sala,
sí.
Una agrupació, una aglomeració de 600 persones, és a dir, quelcom important a nivell català, i també es donaven els premis dels primers de cada categoria, és a dir, tots els triomfants, els que havien sortit gloriosos de la categoria, doncs es van reunir a l'hotel Juan Carlos el passat dia 26 d'octubre. Van anar per part del Club Natació en Raúl Roc, que és el president, i en Simón Lovera, que havia estat l'any passat l'entrenador de la secció de triatló, que aquest any més en un càrrec de coordinació i organització d'esdeveniments. I què va haver-hi? Què s'hi van trobar allà? Doncs allà es van trobar, diguéssim, en el premi que els van donar, perquè estan ara a la categoria d'honor, a la divisió d'honor, on estan els 15 millors equips catalans, i en Simón Lovera també ens comentava que... És un triomf important, però que ara s'han de tenir les conseqüències d'estar en aquesta categoria. Ens explica en Simón Lovera que ell dividiria aquest objectiu que han complert en dos parts. Els pros, que l'equip surt reforçat, perquè el nom del Club Natació Sitges estarà no només per tot Catalunya, sinó que per tot Espanya, i serà un equip de renom en tot Espanya, i a més podran reforçar la plantilla, ja que estan en aquesta categoria, hi haurà molts més corredors encara més bons que es vulguin ajuntar, adherir en aquest nou equip, en aquest equip que estarà a la divisió d'honor, però també hi ha els contres, que és que es troben envoltats d'aquells equips més bons, i Catalunya està al capdavant de triatló en nivell espanyol, és a dir, els dos equips més potents d'Espanya es troben en en aquesta mateixa divisió d'honor, que són el Fast Triatló i el Prat Triatló, és a dir, que hauran de competir de valent per mantenir-se en aquesta categoria. En aquesta reunió o aquesta gala que va haver-hi el passat divendres, amb més de 600 convidats, també estava en Pep Plaza, que és l'actor,
sí,
que va ficar-li un toc d'humor a la gala per acabar de rodonir un dia que per als directors i per l'entrenador del Club Nàutic, Club Natació Sitges, va ser molt especial i bé, molt contents.
Sí, va passar una bona estona, doncs, amb aquest reconeixement que se li feia a l'equip de triatló de la Natació Sitges i, com ens deia el Marc, molta atenció perquè ara s'haurà de competir amb els millors i això sempre costa. Tu ets millor, però els que competeixen amb tu també ho són.
Sí,
i per
sí.
Tant, aquí hi ha aquesta dificultat afegida. Doncs tanquem aquest bloc poliesportiu, agraint de nou la col·laboració de Marc Figueres. Marc, moltes gràcies.
A vosaltres.
I fins la propera. Adéu-siau.
Fins la propera.
Ara mateix 4 i 26 minuts de la tarda, seguim endavant, toca fer crònica de la jornada futbolística tercera catalana, grup 12, grup 10. Comencem, com sempre, repassant marcadors del grup 12 de tercera, que van ser el Moja 5, Montserrat, Igualada 1, Capellades 2, Mediona 4, Olivella 4, Masquefa 0, La Pobla de Claramunt 0, Sitges 2, Ribes 1, Cubelles 5, La Granada 2, Sant Andreu de la Barca 1, Piera 3, Anoia 1, Penya Jove 1, La Múnia 0 i Riu de Villes 0, Òdena 2. Cap dels de dalt, com veuen, van fallar en aquesta novena jornada, continuen liderant la classificació Cubelles i Olivella, tots dos empatats a 23 punts, seguit molt de prop per l'Oden amb 22, el Sitges es manté quart amb 16, 15 punts per Monja i Montserrat Igualada, 14 per la Granada i el Piera, 13 punts sumen el Ribas i la Penya Jove, 12 el Riu de Villes, 10 el Sant Andreu de la Barca, 8 el Capellades, 7 la Múnia i el Masquefa, i a la part baixa hi trobem el Mediona amb 6, la Pobla penúltim amb 4 i encara sense guanyar la Noia amb només 2 punts. I ja ho dèiem divendres, partit trampa per la Unió Esportiva Sitges al camp de la Pobla de Claramunt, una Pobla de Claramunt que, bé, no havia guanyat el seu camp però tampoc havia perdut, és a dir, havia empatat els 4 partits que havia disputat. El Sitges, com es diuen aquests casos, es va posar amb el mono de feina i gràcies a un doblet de Javi Aroca, que va sortir a la segona meitat, doncs va anotar amb aquests 3 punts que són... Toni, bona tarda.
Bona tarda.
Molt bons.
Boníssims. Són molt bons perquè ara te ve l'Òdena, tens aquest partit pendent, estàs allà perquè t'has col·locat una altra vegada enrere d'aquests tres. Doncs,
no deixes que marxin, sobretot, és important.
Estàs allà i a més tens ara un parell de partits aquí importants, molt, molt. I si tu doncs fa la feina, doncs realment tindràs premi, no? I va fer la feina, no? Va tenir que treballar moltíssim, no? Perquè, de fet, el que coneixem al camp de la Pobla de Claramunt, sabem
sí,
que és
camp petit,
un camp...
rival incòmode, més una tarda lletja.
Molt difícil, mm-hmm. a més la gent sobra un dia de pluja.
Sí, sí, un dia de gossos, com es diu, eh? Sí.
No va ser fàcil, però clar, quan tu tens al teu equip jugadors decisius, com el cas de Javi Aroca, que potser no s'acaba d'entendre, no? El fet de que va sortir a la segona part, no? Quan és un jugador doncs, que mou molt bé doncs, el sistema ofensiu dels Sitges, però bé, surt i marca els dos gols que te donen els tres punts, que a cap i a la fi és el que interessa, no? Sumar els tres.
65 i 85, Javi Aroca va anotar amb aquests dos gols que, com dèiem, li feien sumar als Sitges 3 punts magnífics. Un Javi Aroca que, amb aquests dos gols de dissabte, encapçala la llista de màxims golejadors de la Unió Esportiva Sitges amb 4. Va debutar també Agustí Sàrries, que ha fitxat aquesta setmana passada i que procedeix del Club de Futbol Vilanova. I, en fi, volem parlar una miqueta amb el míster, amb el Víctor Doñate, que el tenim ja al telèfon. Víctor, bona tarda.
Hola, bona tarda, Pitu.
Com es diu en aquests casos, i com resa un dels moltíssims tòpics futbolístics, en aquests camps és on es guarden i es guanyen i es perden lliga, volia dir.
Sí, Sí, estava clar que el camp de la Pobla Claramunt era un camp que encara ningú havia guanyat. Havien tret tot empats i sabíem i estàvem en precaució de que seria un partit complicat en aquell terreny de joc, està clar.
Camp petit, rival incòmode, temps lleig, en fi, que els elements no eren els millors.
Sí, està clar que no acompanyava ni el temps, com bé dius, el camp és petitet, però bueno, nosaltres també estem acostumats al camp d'Aiguadols, que també les dimensions molt similars, i després també doncs, ens volien treure l'espineta del cap de setmana anterior amb la derrota que vam patir a casa contra la Granada. No?
Un partit, Víctor, que es resol a la segona part i un partit que es resol des de la banqueta, vaja, bàsicament perquè Javier Oca, que no va sortir de titular, va ser l'autor dels dos gols, és a dir, la segona unitat en aquest sentit va funcionar.
Bé, el partit el vam tenir bastant controlat. El descans sí que és veritat que vam acabar 0-0, com diu l'acta, però vam tenir ocasions. Al primer temps l'Àlex va tenir un parell d'ocasions, el Geri també alguna acció, podíem haver marcat algun gol abans del descans. Potser la sensació amb el marcador era de que estava la cosa molt igualada, però la sensació del control del joc el teníem, ocasions en teníem, vam llançar 3 o 4 corners, o sigui, estava molt a prop al marcador i inclús, doncs sí, mires els minuts que va marcar el Javi, si no recordo malament, el 65, després el 80 i alguna cosa, però vam tenir, ja et dic, a la segona part vam tenir moltes més, a part dels gols, per poder marcar molts més gols, però fins que no entra la primera, després doncs pateixes.
Va debutar, per cert, Víctor, l'Agustí Sàrries, l'Agus Sàrries, l'heu fitxat aquesta setmana procedent del Vilanova. Tu el coneixes prou bé perquè ja va ser entrenador seu a les categories inferiors de Vilanova, si no m'erro.
Sí, correcte. És un jugador que és de la mateixa generació de la mateixa generació que Javier Oca, la mateixa generació que Isaac Ximénez, i bueno, són jugadors a l'agús el vaig tenir al futbol base de Vilanova a l'època de benjamins, de cadets, i bé, és un jugador molt interessant que ha fet la pretemporada amb el primer equip de Vilanova, ha jugat algunes jornades, i bé, la seva situació ara allà a Vilanova era complicada i bueno, hem estat a prop per poder tenir aquesta opció i al final doncs hem pogut optar perquè l'Agust vingués aquí a l'Esportiu de Sitges.
Jugador que ocupa bàsicament el lateral dret.
Sí, és la principal posició que sempre actua, però bueno, és un jugador que pot jugar més endavant a part del lateral i bueno, jo crec que és un jugador que anirà bé tant amb l'equip de Xavireu com amb mi en el moment que necessitem la seva presència.
És a dir, que anirà alternant el primer equip amb el segon.
Sí.
Bé, de fet, ja es va produir, perquè va jugar també ahir al camp del Gornal.
Correcte, sí. La idea és que, bueno, cada vegada doncs, les necessitats que tingui un equip o l'altre, doncs, puguem disposar d'aquest jugador. Al final és un jugador no esportiu a Sitges i ens podem beneficiar tots plegats. Doncs, el jugador va venir amb aquesta intenció i ho sap des del primer dia, igual que altres jugadors que han anat amb l'equip de Xavireu, o aquesta mateixa setmana que també ha vingut Pinyol a jugar amb nosaltres, o sigui, al final tothom és Unió Esportiva Sitges i el que es tracta és que tothom pugui sumar i treure el màxim.
Ara t'anava a dir, això, el camí es pot fer tant cap a dalt com cap a baix, perquè aquest cap de setmana hem vist, com deies, doncs el Guillem amb el primer equip, l'Agus doblant, el Rafael també doblant, en fi, que també, bé, és interessant perquè això ho deia i ho recordava el Xavi Areu la setmana passada, no? Ell recordava la seva pròpia experiència del Sobrense de la temporada passada dient, home, el Sobrense no tenia futbol base, ara que en tinc, doncs me'n puc beneficiar.
Sí, home, és que això és una cosa que evidentment hem de saber gestionar i hem de saber aprofitar-ho. És una eina que tenim a la nostra base. L'any passat l'Unió Esportiva Sitges havia de mirar cap a baix el juvenil. Aquest any, doncs, a part de tenir el juvenil, tenim un altre equip a la mateixa categoria en un altre grup. I bé, això és una cosa que hem d'utilitzar quan ho necessitem en el moment que es necessiti. I a més, doncs, també en jugadors com el Rafa, que acaba de venir d'una lesió bastant llarga, i que ens va bé doncs, que vagi guanyant minuts a un equip o l'altre i vagi entrant.
Bé, aquesta victòria 0-2 continua deixant els Sitges en aquesta zona noble de la classificació, amb 3 punts que permeten que els de dalt tampoc es distanciïn massa. En una jornada, Víctor, en què, vaja, Cubelles, Olivella, Òdena no han fallat, el Moja s'ha pogut refer, golejant precisament a un dels equips que també estava en aquesta part alta, com és el Montserrat. I bé, ara venen dos partits molt interessants per l'equip. D'entrada, dijous, us veieu les cares amb l'Òdena.
Sí, evidentment, sabem que l'Odena és un dels equips, per això ho està demostrant amb els resultats, que està a la part capdavantera, i els hem vist durant un parell res de partits aquestes últimes setmanes, i és un equip veritablement que demostra que tindrà posicions a capdavantera i té potencial. Són jugadors, alguns que van estar la temporada passada al Sant Mauro, s'han reforçat amb jugadors del juvenil de l'Igualada. És un equip preparat i amb aspiracions per part del club per poder estar a part alta. Bueno, veurem. Nosaltres amb les nostres armes intentar contrastar les seves virtuts que tenen bastantes, intentarem que no les tinguin de treure aquí al Municipal d'Aiguadols, i crec que podrem treure un bon rendiment si tothom està encertat i podem donar el màxim rendiment. Jo crec que l'equip donarà la cara fins al final.
Setmana especial, evidentment, perquè l'equip no està acostumat a doblar, és a dir, a jugar dos partits en una mateixa setmana. És per això, entenc, Víctor, que el partit amb el Moja el jugareu diumenge i no dissabte.
Sí, evidentment, com els dos partits els jugàvem a casa, doncs vam poder fer aquesta gestió, no?, de passar del partit que normalment jugàvem com a local el dissabte a passar-lo a última hora del diumenge, i bé, guanyar una mica més de temps o un dia, com aquell que diu, per poder recuperar gent, i bé, en aquest cas doncs hem fet d'aquesta manera per benefici propi, està clar.
És a dir que guanyareu unes hores en aquest sentit i no obligareu els jugadors a fer un esforç suplementari.
Sí, aviam, no estem acostumats, evidentment és una setmana diferent respecte al que és setmana a setmana durant el campionat de Lliga. Bé, ho preparem ja a partir d'avui, entrenem avui i demà, dimecres festa, dijous el partit, divendres entrenament, dissabte festa, diumenge partit. Bueno, és una setmana
atípica.
Sí, bastant atípica, i llavors doncs, bé, intentarem arribar a les millors condicions. Com bé et deia, tenim una plantilla àmplia, encara que tinguem jugadors lesionats, i evidentment doncs potser el dijous doncs hauríem d'agafar algun jugador, com bé va ser el cas de Guillem Vinyola, o altres jugadors que puguin venir a ajudar-nos aquest dijous o el mateix diumenge d'aquesta setmana, i per això està l'altre equip, no?, per també aprofitar i fer una bona feina, i entre tots doncs intentar que a les forces vegi el canvi i hagi recompensa.
Molt bé, tenim el Toni, que també vol preguntar alguna coseta. Víctor,
què hi ha?
Hola, Toni, bona tarda.
Escolta, a veure, és que jo estava amb la conversa que tenies amb el Pitu, estava recordant sobretot la jornada del dissabte, no? No del dissabte, del dijous, de la importància que té aquest partit amb l'Òdena, precisament perquè doncs teniu primer l'Òdena, després el Moja, mentre que l'Òdena també té un partit molt interessant davant del Olivella, no? Pot ser dos partits en el que t'obliguin d'alguna manera ja a posar objectius, perquè clar, si et col·loques allà davant de los favorits, pràcticament, doncs, tot i que tu el que vols és que l'equip doncs entri i funcioni, doncs tindràs que obligar-te a posar objectiu i dir, senyors, ara ho tinc bastant bé, però per això doncs seria molt bo els 6 punts.
Evidentment que els 6 punts serien importants i ho firmaríem ara mateix, però està clar que bé, la nostra feina és intentar de fer un partit amb el que tenim ara primer, que és l'Òdena, amb un nivell que ens exigiran molt, però l'objectiu el tenim cada setmana. Encara que nosaltres, o jo us digui que bé, que no tenim cap pressió a nivell de club de poder estar a part alta, jo sóc el primer i els jugadors són els primers que volen treure una imatge, treure els 3 punts contra l'Òdena, igual que contra el Moja.
És evident.
Però és evident que davant nostre tenim un equip que serà molt potent, però nosaltres intentarem treure doncs el nostre màxim rendiment amb les nostres eines, que tenim moltes i que evidentment s'està veient cada setmana millor l'equip, i a partir d'aquí contrarrestar el que pugui ser l'Òdena. No tingueu cap dubte que encara que no hagi la pressió o l'objectiu que a vegades parla el Toni, ostres, que no tenen objectiu, no, l'objectiu és que l'equip ha de competir cada setmana, i evidentment hem de competir molt i molt, molt, molt bé aquesta setmana amb aquests dos equips, està clar.
A partir d'aquesta premissa, Víctor, depenent del que faci l'equip, aquests dos partits, estareu en un lloc millor o pitjor? Això pot condicionar una miqueta, no diré la resta del campionat, però el fet de que puguis quedar una mica despenjat i que això doncs pugui afectar? Pregunto.
No, ni molt menys. O sigui, no s'acaba la Lliga. O sigui, jo crec que quan acaba el partit del diumenge contra el Moja, 5 guanyes dels 6 punts, pues perfecte. Si hem tret 4, doncs també estarà bé, i evidentment després analitzarem. Si hem patit dues derrotes, doncs traurem conclusions per millorar, però no acaba la lliga. Jo recordo que la temporada passada, la primera volta del Cubelles, doncs, li treia no sé quants punts a la Joventut Ribetana, i després un va fer, va quedar segon, i després el Cubelles va despenjar per sota del mateix Unesportiva Sitges. Llavors això és un camí de molt recorregut, que hi ha moments durant l'any complicats, no només per nosaltres, sinó per tots els equips, i evidentment sabem que són 34 jornades, que hi haurà lesions, hi haurà partits que també hi haurà derrotes, però està clar, evidentment, si traiem els 3 punts, tant un partit com l'altre, estarem a la part alta, però això no s'acaba ni per bé ni per malament, o sigui que n'hi ha molt de per fer.
Està clar, acabo, Víctor, l'última. Ha estat una jornada enquesta en què aquí, vaja, almenys els de dalt no han fallat, eh? Cubelles, Olivella, Odena segueixen molt forts. Sí que el Montserrat, arran de la golejada que va patir amb el Moja, ha perdut una miqueta, no massa, perquè total té 15 punts, un menys que vosaltres, però aquí de moment els que estan marcant terreny són Cubelles, Olivella, Odena.
Sí, home, tots sabíem, no?, que Cubelles, amb la temporada passada que va fer, doncs seria un equip que ha repetit bloc, ha repetit entrenador, és un equip que evidentment està preparat per estar entre els dos primers durant tot el campionat de Lliga. Després sabem del potencial de l'Odena, i evidentment a l'Olivella, amb les incorporacions que ha tingut i els números que està traient, doncs està fent una feina, tant un com l'altre, els tres, doncs a uns números importants, no? Llavors, no ens podem despenjar nosaltres, evidentment, però també està molt igualada per part nostra amb els equips que tenim per sota, com és el Moja, el Montserrat, Igualada. Així està tot en un mocador, sí, sobretot a la part nostra.
Aquí tothom apreten per dalt, apreten per baix.
Correcte, no, i que no és fàcil guanyar. Mira, nosaltres vam anar a guanyar el camp del Capellades, després del Capellades, que semblava una cosa al seu camp, doncs ha patit dues derrotes a casa contra el Mediona, que anava per baix també.
Sí, sí.
Cada setmana és una història i unes exigències, i evidentment doncs hem d'arribar amb les millors condicions en cada partit i preparar-ho de la millor manera.
Està clar. Víctor, gràcies per atendre la nostra trucada, que vagi molt bé, i moltíssima sort per aquest doble compromís que teniu tant per dijous com per diumenge.
Perfecte, moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies, adeu-siau.
Gràcies, bona tarda.
Adeu.
I és que aquí ningú vol donar el seu braç a torça, Toni, en aquesta jornada en què, vaja, l'Olivella ha golejat el Masquefa, el Sitges, com dèiem, va fer la feina guanyant a la Pobla, el Cubelles li va fer un 1-5 al Ribes, un Ribes que bé, estava funcionant prou bé en aquest inici de campionat.
Sí, però el Víctor l'ha dit, no? I a més, el tòpic se fa realitat.
No, és
cada
que
cada partit és una història molt diferent.
Això és tan evident, és evidentíssim, eh?
I a més, doncs, no va ser la història del Ribes. Jo vaig veure la segona part del Ribes-Cubelles i a mi no me va desagradar el Ribes, i va encaixar 3 gols més a la segona part. El Ribes, el que passa que doncs el Cubelles, cada vegada que arribava, doncs pràcticament marcava gol,
dir,
era molt efectiu, i doncs el Ribes no. Me va agradar molt el Cubelles, perquè el Cubelles no cal descobrir-lo, ja se va descobrir ell sol l'any passat, però també me va agradar el Ribes. Vaig veure també a l'Olivella, i jo veig que l'Olivella, la primera part de l'Olivella vaig veure també, i vaig veure a l'Olivella un equip molt compacte, me va agradar molt, i sobre, doncs té 2 jugadors que marquen molt gols.
3 gols més d'Edgar García.
3 d'Edgar García i un d'Adri Alonso.
Clar, que són els seus màxims, com diuen els castellans, estiletes.
No encaixa cap gol.
I a sobre marca.
Tenint en compte doncs que no tenia el seu home de la defensa, com és el Víctor
Olmedo,
que estava doncs fora.
Uh-huh. En fi, però té un atac a l'Olivella.
Sí, té un molt bon equip.
Té un atac.
A Olivella perdrà molt pocs punts, i jo estic convençut que guanyarà pràcticament tot. Me va agradar tant un com l'altre. La inconeta està en l'Òdena i els Sitges, no? Els Sitges sí que jo crec molt en aquests Sitges, molt, perquè a més té molt de potencial, i jo penso que cada vegada va més. Ara, és molt important el que pugui fer aquesta setmana amb l'Òdena, perquè clar, tot i que queda molt de campionat, però clar, aquests partits marquen.
Sí. D'aquí la nostra pregunta al Víctor Doñate, no? Depenent una miqueta d'aquests resultats, l'equip pot quedar en una situació o una altra, i això a vegades condiciona.
Clar, perquè ell t'ha posat l'exemple del Cubelles de l'any passat,
sí.
I la Joventut Ribetana, d'acord, però doncs, és que pel mig n'hi havia un altre, que era el que va marcar una miqueta també la diferència, que va ser Sant Mauro.
Sant Mauro, sí, Sant Mauro.
I doncs aquí és quan la va fallar una miqueta doncs, el Cubelles, però crec que si el Sitges és capaç de guanyar l'Òdena i guanyar el Moja...
Home, si som a 6 punts, compta, eh?
Però clar, és molt important compte. Aquest partit, sobretot el de l'Òdena.
El del dijous.
És importantíssim, eh? Perquè així veurem el que és capaç un i l'altre.
Doncs un petit turmalet el que té el Sitges aquesta setmana. Dijous, 11:45 amb l'Òdena. Diumenge, no dissabte, diumenge, 7:00 PM amb el Moja. 4:45. Moment ja de repassar amb el grup 10 de tercera catalana amb els resultats i classificació. L'empat a 0, per exemple, del Terlenca amb l'Almeda. El partit entre l'Iberia i el Poble Sec Unesportiva ajornat. El Sant Genís 3, Carmelo 2. Cooperativa 1, Veterans Catalunya 1. APA Poble Sec 2, l'Esquerra de l'Eixample 2. La Florida 1, Santa Eulàlia 7. Gornal 3, Sitges Sobrense 0. Turó de la Peira 2, Dinàmic Batlló 3. I el partit Chacarita Martinenc B, que jugarà el 31 a partir de les 9 del vespre. La classificació ara mateix tenim el Terlenca com a líder amb 20 punts, seguit de l'Iberia amb 19, 18 per Gornal, 17 per Santa Eulàlia, 16 per Carmelo, 15 punts tenen l'Almeda i el Sant Genís Penitentes. El Sitges Sobrense és 8è amb 13 punts, 12 per Dinàmic Batlló i la Florida, 11 per Poble Sec, Cooperativa i Veterans Catalunya, 10 punts per Turó de la Peira, i a la part baixa trobem l'APA Poble Sec amb 6, el Martinenc B amb 3, penúltim Chacarita amb 2 i tanca la classificació amb l'Esquerra de l'Eixample amb 1. Ja ho deia Xavi Areu, ens venen ara dos partits molt exigents, Gornal i Iberia. El primer, malauradament, Toni, no es va poder tirar endavant amb la derrota 3-0 al camp del conjunt de l'Hospitalet.
No, i això que es va fer mèrits, eh? Tot i que el 3-0 és molt enganyós, perquè de fet els últims dos gols van arribar
al tram final.
Al minut 80, no, 84 i 89, que ja era pràcticament el minut 90, el Sitges Sobrense va tenir ocasió, i fins i tot el que són les coses, quan van encaixar el primer gol, abans ells havien tingut una jugada clara de gol i doncs no va entrar pel poc. A la següent jugada arriba el penal, un penal que fan a l'àrea del Sitges Sobrense, i doncs ells se posaven per davant al marcador al minut 40.
Faltava molt poc per acabar la primera meitat,
sí,
i arriben doncs aquest 1-0 de penal. Amb aquest mínim avantatge doncs el Gornal podia afrontar més tranquil els segons 45 minuts, però no va ser fins al tram final quan el conjunt de l'Hospitalet va poder doncs arrodonir el seu triomf.
Sí, perquè va ser el Sitges Sobrens el que va crear més ocasions, no va estar acertat, i el que és el futbol, no? Si perdones, doncs
sí,
l'acabes pagant. I potser aquest resultat és massa voltat de 3-0, perquè doncs, fins i tot, paraules de Xavi Areu, el Sobrense va mereixer...
Alguna cosa més que aquest 3-0. En quant a jugadors, doncs, podem destacar la participació en aquest partit de Rafa García, ens ho deia ara fa uns moments el Víctor Doñate, de la mateixa manera que dissabte tu pots comptar amb un Guillem Vinyola, que és un habitual del segon equip, doncs per aquest partit Xavi Areu va poder comptar amb la participació i amb la presència del Rafa i també del recent fitxat Agustí Sàrries. Per
sí.
Tant, és interessant que...
Sí, sí, va tenir minuts a Nico, que va sortir a la segona part, va tenir minuts Ferran,
que feia unes quantes setmanes que no podia aparèixer.
És molt important recuperar aquests jugadors,
molt,
i més
molt.
De cara a aquest enfrontament que té el diumenge, doncs que pot ser
molt
interessant.
No a les 5, 4:45, recordin que diumenge tenim doble reacció al Municipal d'Aigua Dolça, 4:45, aquest Sitges Sobrense Iberia, i a les 7 el Sitges Moja. 4:49, tanquem carpeta futbol, anem al bàsquet. Anem al bàsquet, com dèiem, perquè s'ha disputat aquest cap de setmana la jornada número 5 al grup 2 de Copa Catalunya i malauradament no tenim bones notícies per als interessos del bàsquet Sitges, que va perdre 85-83 a la pista del Club Bàsquet Castellà ahir a la tarda. Un mal primer parcial amb 29-19 va acabar condemnant el conjunt d'Edu Piñero, que va poder reaccionar en els tres quarts posteriors. Va marxar al descans amb un desavantatge de 7, 48-41, i el tercer i quart període sí que els va poder empatar el tercer i guanyar el quart, però al final aquesta derrota mínima, últimament està passant això, que l'equip, sobretot fora de casa, està perdent, però ho està fent per diferències molt, molt mínimes. Jordi Boronat, una vegada més, jugador més destacat i màxim anotador, va fer 17 punts, però comptabilitzem també els 11 de David Aro, els 15 d'Elias Velasco, els 4 de Mauro Pérez, els 16 del nord-americà Marcus Harris, els 12 del Pep Agustí i els 8 de Nacho Velasco. Ara mateix, balanç negatiu per aquest bàsquet Sitges, que està a la part baixa de la classificació amb una victòria i 4 derrotes. Proper partit, dissabte aquí a Pinsvens, rep el Cantaires de Tortosa. Saludem el que sigui uns minuts al telèfon al Pau Simó, el president del bàsquet Sitges. Pau Simó, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Inici complicat.
Sí, sí, però bueno, aquí estan els resultats. La majoria s'han perdut a la mina, tal com ho estàs dient. I bueno, s'ha de continuar lluitant i posant tot el que es pugui a la pista per poder guanyar.
Un inici de temporada una mica similar al que al de la temporada passada.
Sí, però els resultats vull dir, eren més amplis.
Exacte, hi ha aquesta petita diferència, sí.
I aquí hi ha allò, que vull dir, no sé què és el que dona més frustració, si perdre per dos o perdre per deu, vull dir, no ho sé, vale? El que sí puc dir és que els ànims dels jugadors i de l'entrenador són bons, sé que entrenem bé,
sí.
I s'ha arribat, i un dia un altre, vull dir, ha d'arribar, vull dir, que els resultats siguin normals.
Plantilla curta.
Sí, la que tinc. Vull dir, també confiem en jugadors de del sènior re i inclús amb el sub-21, i bueno, és el que tenim, no hi ha més.
La plantilla és curta, recordem que en aquesta plantilla teòricament hi havia de ser el Roger Saladier, però va decidir plegar.
Sí, bueno, hi era, inicialment hi era, va decidir plegar perquè no es veien forces de tornar a lluitar amb l'exigència que porta estar a Copa Catalunya.
Sí, evidentment, recordem, no oblidem que el Roger venia d'una lesió molt important i que...
Molt important, exacte. Va passar la temporada passada, vull dir, que encara li feia mal i no va tirar endavant, esperant que aquesta sí que es pugui tirar endavant, però bueno, i les coses canvien i bueno, i ell pues, ha preferit plegar, que ho trobo molt bé, i dedicar-se més als seus tres professionals.
En aquest cas, com deies, Pau, haurem de mirar a la pedrera?
S'ha de mirar.
S'ha de mirar.
Exacte. L'altre també que es va fer va ser l'acord amb aquesta acadèmia que hi ha aquí a Vilanova, per això tenim aquí dos americans.
Sí.
Hi ha dos americans, el que passa que un està lesionat, que és un pivot, i esperem que potser per pròxima setmana ja estigui en condicions.
Doncs ara que ho...
Sí. És el que hi ha.
El cas de Marcus Harris i de Chris Gordy, que són aquests dos nord-americans que han arribat gràcies a aquest conveni de col·laboració amb la Europe Basketball Academy. Bé, ens agradaria, ja que ho comentes, Pau, com es produeix aquest acord de col·laboració?
Més aviat va ser mitjançant els contactes i els coneixements de l'Edu Piñeiro,
sí. Evidentment.
I allò és què passa, que és una acadèmia que està instal·lada aquí a Vilanova, hi ha jugadors americans i també n'hi ha d'Europa, vull dir, que venen a aprendre bàsquet, que la seva activitat és aquesta, però ells no competeixen en lloc, vull dir, no competeixen sols. I esclar, hi ha alguns nanos, vull dir que els dies interessants que juguin partits oficials, I evidentment, vam contactar amb l'Edu, l'Edu vam contactar amb nosaltres i bueno, vam trobar oportú poder fer aquesta col·laboració amb ells i donar sortida doncs, a les persones que ells ens han dit que podien, es podien ajudar. I a més amb ells que les interessa per donar-se a conèixer arreu.
Sí, recordem que són jugadors, com molt bé explica el Pau, gairebé de tot el món, no només hi ha nord-americans, i l'acadèmia en aquest sentit el que fa és cedir aquests jugadors de forma exacte, puntual, ja que ells no juguen cap competició.
No juguen cap competició, vale?
Molt bé.
I bueno, hem tingut això, la sort aquesta, ja que per una altra banda, bueno, el sort en cometes, vull dir que a part del Roger Salarié també es va marxar el Roger Pérez,
sí,
que diuen, i també es va deixar, com si diguéssim, una miqueta estacada.
Coixos.
Sí, coixos, això, millor dit això. I després va sortir a l'acadèmia i en definitiva, el pivot, espero que la setmana que ve ja pugui jugar, i, bueno, i amb la col·laboració d'ells dos, pues, també tirar-ho endavant.
Tot i que deixa'm preguntar-te per al Jordi Boronat, que és una de les noves incorporacions, que és un jugador que en aquest inici de campionat, tot i els mals resultats, està oferint un rendiment extraordinari.
Extraordinari, i el David també.
I el David Aro, sí.
I després també, últimament, a tots, has donat els punts que han fet tots i a tots els ja han palmat les ganes de jugar i fer-ho bé. El que passa és, clar, perdre per dos pues, també és molt desmoralitzant.
Bé, doncs no hi va haver fortuna ahir, com dèiem, amb aquesta derrota 85-83 a la pista del Castellà. De moment, balanç negatiu, com dèiem, una victòria, quatre derrotes. A veure si dissabte, Pau, amb el Cantaires de Tortosa, l'equip és capaç de començar ja a donar un tom a la situació.
Esperem.
Molt bé.
Com veus, amb això ells entrenen i es preparen per poder-ho fer. I els ànims estan bé, vull dir, no és allò, ànims que estan d'allò, vull dir, estan bé, però estan duguts perquè no acaben de donar el pas endavant un bon resultat.
Molt bé. Et faig l'última, ara que parlàvem d'aquest conveni de col·laboració amb l'acadèmia, és per una temporada, per un any, o heu signat per més anys?
No, de moment per aquest any.
Per un any.
Probable amb altres, vull dir, si tot funciona i amb ells els va bé i amb altres els va bé, vull dir, no tenen cap inconvenient de continuar.
Perfecte. Pau Simó, president del Bàsquet Sitges, gràcies per atendre una vegada més la nostra trucada, que vagi molt bé i bona temporada.
Vale, moltes gràcies.
Bona tarda.
Vale, adéu, bona tarda.
Bé, doncs arribem ja a la part final del programa. Hem de destacar, com no, també la victòria del Sènior B del Bàsquet Sitges, que va guanyar 53-70 a la pista de l'Esquitx de Sant Sadurní. I anem acabant i hem de parlar també d'hoquei patins. A la primera catalana s'ha disputat la jornada número 7 i el Club Patí Sitges, Toni, ja que va fer una panxada d'hores. Andorra, divendres, com a mínim va tornar amb els 3 punts.
Sí, no lo va tenir fàcil.
No, gens.
Perquè es va posar bé...
Se va anar al descans amb un 0-2.
0-2, però després va veure com les remuntaven 3-2. Va arribar a guanyar 3-5, però tu saps que en l'hoquei també passa com el futbol sala, pot jugar, pot sortir el jugador porter, no?
Exactament.
No? I doncs el hoquei ara es pot fer això, ells van jugar amb 5 jugadors, de pista, i doncs va escurçar diferència i fins i tot van tenir una falta directa en l'últim segon per a poder empatar. La pilota va anar al pal i el Sitges se va portar els 3 punts.
Doncs aquest puntet de sort que també de vegades fa falta. És la quarta victòria dels homes de Carles Busquet, 4-4 fora de casa, per tant números excel·lents per aquest Club Patí Subur Sitges, que el proper partit rebrà el Lleida Llista aquest proper dissabte aquí al pavelló de Pinsbens. Amb això acabem. Moltíssimes gràcies per la seva atenció i els esports, evidentment, continuaran tots els dies a la sintonia de Ràdio Maricel. Gràcies, Toni.
Molt bé.
Adéu-siau.